quasi gairebé de rècord i esperam com a mínim igualar-ho o superar-ho un poquet si la gent compra. Però bé, per ara tothom està comprant bastant i s'està acostant en el centre de la ciutat a gaudir de la festa.
Són les 10 i 4 minuts. La informació torna a IB3 Ràdio a les 6 del matí.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Quan algú no avança, empitjora, retrocedeix en lloc de progressar. Solem dir que va cap enrere, com un cranc. I és curiós perquè els crancs en realitat es mouen en diagonal, perquè així diuen que miren de cara al perill. Així que saben bé què fan. Hauríem de trobar-li un refrany més adient en aquests crancs, perquè totes les referències que he trobat són bastant negatives. I crec que és un animal molt interessant i molt ric.
Ah, hola, don Cangrejo.
No sé lo que estás haciendo, muchacho, pero está funcionando muy bien. Este lugar está repleto de aletas hasta las agallas. De hecho, he visto al menos a la mitad de los tacaños desde esta mañana.
¿Estáis listos, chicos?
¡Sí, capitán!
¡Más fuerte!
Clar, si deien que eren uns animals rics és perquè sabíem que ara estava a punt d'arribar el senyor Cangrejo, Don Cangrejo, un tipus avar, malcarat, de geni curt. Només li agrada fer dobbers i només fer dobberets el posa de bon humor, que és just el que passava a la seqüència que acabam de sentir. On Bob Esponja, qui sense saber molt bé com, que li sol passar, aconseguia omplir-li el restaurant Crustacio Crujiente, un altre símbol. El senyor Cangrejo no tenia molt bon caràcter de cor, però que me deix d'en Sebastián, un clàssic de l'animació, un tipus amb molt de ritme.
Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz.
Com passau? Estau ballant. El cranc és un crustaci que té 5 parells de potes, de les quals dues solen ser pinces. Que tenen en comú? Que viuen errants, que vaguen d'un ecosistema marí a un altre. No solen ser grans nedadors, però ja ho dèiem en començar, es desplacen amb gran habilitat. Cranques, crancs peluts, crancs de sopa, són habituals a les Illes Balears. I després hi ha espècies que ja comencen a ser habituals o més normals a les nostres illes, però que amenacen rompre el fràgil equilibri d'alguns ecosistemes. Daniel Puentes, investigador de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats i Medea. Benvingut a IB3 Ràdio. Com estàs?
Bien, gracias por la invitación.
Avui parlam de crancs, de cangrejos, Daniel, i de crancs n'hi ha de molts de tipus. Podem dir que hi ha crancs endèmics de les Illes Balears o el manco crancs que duen aquí tota la vida?
Sí, en les Islas Baleares hay muchos cangrejos que podemos considerar nativos, sobre todo en sistemas rocosos. Podemos ver tal vez el cangrejo común de roca, que es un poco marrón. También está el cangrejo verde mediterráneo. Y bueno, también está, aunque tal vez en abundancias más pequeñas, el el cangrejo peludo, pues que han estado aquí viviendo, no sé, cientos de años, no solo en Baleares, sino en el Mediterrani.
Uh-huh. Ara parlaves d'aquest cranc pelut. Jo de petita el record molt bé perquè l'anàvem a pescar i no n'he tornat a veure. Pot ser perquè el varen pescar en massa. Dius que n'hi ha, però que n'hi ha pocs, no?
Hemos hecho trabajo de campo buscando otros cangrejos. Y en esto empezamos también a intentar a buscar el cangrejo peludo. Hemos encontrado individuos, pero siempre son muy, muy pocos. Muy rara vez los vemos. Puede que ahora mismo estén un poco más desplazados por cambios de hábitat o presión humana o pesca.
Idò, tenim aquests crancs peluts que per pressió van desapareixent i després tenim espècies invasores, com el cranc blau o el cranc caranya. En Daniel Puentes estudia especialment el cranc caranya pel perill que representa per una planta imprescindible per a aquestes illes, que és la posidònia. Daniel, ens contes primer com és aquest animal?
Pues el cangrejo araña. Pues es un cangrejo bastante pequeño y pues ahora bastante característico de las zonas rocosas, que es generalmente las que habita. Es un poco aplanado, patas largas y delgadas, y bueno, creo que es por eso que se le llama cangrejo araña. Bueno, es un cangrejo muy ágil, muy rápido, se asusta muy, muy fácilmente. Es fácil verlo desde la superficie, pero si te acercas se esconde bastante rápido. Es un cangrejo invasor, llegó del Atlántico y bueno, está aquí en el Mediterráneo desde el 1999.
Claro, son molt d'anys. ¿En qué momento se considera o un animal deja de ser invasor, Daniel?
Bueno, primero, se considera invasor cuando tiene ciertas características, tiene una alta dispersión, es decir, que puede llegar no sé, de una zona o del Mediterráneo occidental al Mediterráneo oriental de una manera rápida, tiene bastante fecundidad, se reproduce bastantes veces y también que puede consumir bastante alimento, y esto genera bastantes problemas, y entonces es cuando se considera que es una especie invasora. Pero tenemos especies invasoras y especies exóticas que siguen siendo no nativas, pero las exòtiques no suelen generar tantos efectos dañinos.
És a dir, les invasores rompen l'equilibri, no? Podríamos decirlo así.
Así es.
Val. I justament tenim aquest cranc aranya a qui li agrada la Posidònia. Ha encontrado allí un buen papel, el cangrejo araña en la Posidònia. ¿Es su hábitat natural, Daniel?
Generalmente el cangrejo prefiere hábitats rocosos. Hemos encontrado que este cangrejo prefiere sistemas artificiales rocosos, como las estructuras que generalmente encontramos alrededor de las marinas, de los puertos. Ahí se encuentran bastantes cangrejos. Con la Posidonia, pues también hemos hecho un experimento donde demostramos que el cangrejo puede consumir los tejidos de la Posidonia, como las semillas y los rizomas. Como hábitat no prefieren las praderas de Posidonia, pero muchas veces estas praderas de Posidonia crecen algunos parches entre las rocas o crecen junto a las rocas en zonas someras. Y entonces ahí es cuando vemos que la interacción existe. Y bueno, al ser la Posidonia tan vulnerable y tan importante para los ecosistemas, pues es una interacción que no podemos pasar por alto y que hay que ponerle cuidado.
És a dir, no és que ara mateix puguem dir que el cranc aranya està fent mal a la Posidònia, no podemos decir que el cangrejo araña está haciendo daño real a la Posidònia, sinó que pot ser li podria arribar a fer mal en un futur.
Pues sí, pues el cangrejo prefiere otro tipo de alimento, como algas, en lugar de Posidonia. Consume mucho más alga que Posidonia, pero sabemos que consume Posidonia, y como ya te decía, al ser tan importante, es algo a lo que hay que prestarle atención, y pues las zonas o las praderas de Posidonia más vulnerables son aquellas que se encuentran en una zona somera. También han habido estudios que han reportado que han encontrado cangrejos araña juveniles en praderas de Posidonia, lo que nos hace pensar que tal vez en algún momento, estadios tempranos del cangrejo, estos pueden usar las praderas como refugio y igual como alimento, però sí, hay que seguir estudiando.
Val, val. Teniu més o manco calculada la població que hi pot haver a les illes de cranc aranya?
Sí, de hecho, en promedio, alrededor de 30 cangrejos por cada 100 metros cuadrados, que es un número que tal vez no suene mucho, pero en el 2005, el primer estudio que se hizo mirando su abundancia, encontraron tan solo 2 cangrejos por 100 metros cuadrados y ahora encontramos ya un poco más de 30. Las poblaciones han aumentado bastante.
Bastante, sí. I a part d'aquesta interacció amb la Posidònia, com dèiem allò de que se romp l'equilibri, de quina altra manera està rompent l'equilibri aquest cranc aranya?
Pues el cangrejo consume bastante cantidad de alga por día y consume muchos tipos de alga, muchas especies, por lo que entonces puede generar cambios en la estructura ecológica, desplazando especies, haciendo que haya menos comida para otras especies, como otros cangrejos. Y bueno, esto todo afecta y cambia la dinámica de las cadenas alimenticias de los ecosistemas marinos.
Y eso que es un animal pequeñito, ¿no, Daniel?
Sí, exacto. Es un animal muy pequeñito, pero al ser tan abundante, cada cangrejo va sumando a su efecto y entonces ya no tenemos un efecto pequeño por cangrejo, sino un efecto grande dado a la comunidad de cangrejos.
¿L'objectiu amb aquests animals és controlar la població o eliminar la població?
Es una especie que lleva aquí apenas unas 2 décadas. Y se sabe muy poco de ella. Entonces nuestro objetivo principal es entender su expansión, porque es tan exitoso como invasor en el Mediterráneo y qué efectos e impactos tiene sobre los ecosistemas. Entonces por eso estudiamos la interacción del cangrejo con la Posidonia, con otras algas, con otros organismos con los que comparte estos hábitats. Las invasiones marinas son muy difícil eliminarlas. Y sobre todo cuando estas invasiones están tan distribuidas a lo largo de todo el Mediterráneo. Lo que podemos hacer ahora es entender cómo funciona su invasión para intentar prevenir o evitar que si este cangrejo se encuentra en algún otro sitio, se genere el mismo problema que podemos tener aquí.
Daniel Puentes, moltíssimes gràcies per haver estat amb els oients d'IB3 Ràdio i molt d'encert amb les vostres investigacions. Gràcies.
Moltes gràcies a ti.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Venen i van, entren i surten petites estrelles, contentes m'ajuden, no les veus fins que s'il·luminen, que quedes prendent. Petites, menudes, plenes d'alegria, lluentes, m'envolten de màgia infinita. Et susurren els seus contes i em conten la seva història. Segueix la teua estrella, segueix la teua estrella, segueix la direcció per un altre món. Segueix la teua.
Els antics, quan miraven el cel ple d'estrelles i veien figures, un drac, un cavall, una lira o un cranc, que és la paraula d'avui, aquesta manera d'explicar el cel i connectar-lo amb la vida a la Terra encara avui continua sent vàlida. Pep Marcús, president del Club Newton Mallorca, benvingut a Cateva, com estàs?
Hola, bon vespre. Molt content d'estar amb vosaltres, com sempre. És un plaer.
Nosaltres de tenir-te. Te donaré un respir, Pep Marcús. No t'aixerraré de l'eclipsi, eh? Que sabem que enguany serà triomfal per tots els que mos ajudeu a entendre i a mirar el cel, però sí que t'aixerraré i te demanaré per ses constel·lacions a propòsit de Cranc, que és una constel·lació. T'apareix si situem primer significat de constel·lacions o vas a dir que són agrupacions d'estrelles o hi ha més condicionants?
No, senzillament has de tenir uns límits, és a dir, una constel·lació és un grup d'estrelles que sempre es veu de la mateixa forma en el cel, en la mateixa estructura, i des d'aquí, des de la Terra, la imaginació dels astrònoms els hi han donat formes. Realment no té res a veure la figura que se representa amb les estrelles. Són una sèrie de punts que sembla que fan una forma, ja està. Ara bé, les estrelles que formen les constel·lacions pot ser que tampoc tinguin res a veure unes amb les altres. Poden estar a centenars d'anys llum de distància, però des del nostre punt de vista semblen que estan una de vora a l'altra formant un dibuix. Però qualsevol constel·lació és un dibuix imaginari que ens hem inventat per mapejar el cel, no bé. Res més que això.
Bé, perfecte. Així ho anem veient més o manco clar. I els primers en fer aquests dibuixos, en unir aquestes línies, en posar nom a les constel·lacions, qui varen ser?
Bé, vull pensar que varen ser els homes de les cavernes que miraven el cel i sabien que quan sortia una determinada estrella se venia, per exemple, el canvi de temps i començava a fer més calor. I quan venia un altre estel acompanyat d'un grup d'estrelles venia estret. Però els qui realment varen fer molta feina amb això varen ser els mesopotàmics. La civilització mesopotàmica va començar a donar nom a les constel·lacions, els sumeris també, i a donar noms d'estrelles, fent catàlegs, perquè sabien que era un calendari, el cel és un calendari en el qual se pot determinar que quan surt un estel o se veu una constel·lació determinada, hi ha un canvi de temps. I això encara se pot emplear. Ara mateix tenim ja posant-se Orió, i això vol dir que se traca el bon temps, se traca l'estiu, i quan se'n va Orió s'acaba l'hivern, realment, gastronòmicament parlant.
També té relació amb la mitologia, no? Els grecs també varen contar-nos històries a partir de les constel·lacions, no?
Sí, n'hi ha moltes. Tot el que són constel·lacions zodiacals, sobretot, i moltes que se veuen a l'hemisferi nord, tenen les seves remanescències, els seus orígens en la mitologia grega, perquè els van ser uns grans astrònoms que van posar molt de noms propis a les constel·lacions per l'alerta. Una cosa que no se sol dir mai, i és una rara històrica, és que els grecs van ser, a la seva època, el que van ser després els romans, és a dir, que copiaven coses dels altres, i efectivament moltes constel·lacions d'origen sumeri i d'origen mesopotàmic les podem trobar posteriorment a les constel·lacions que representen la mitologia grega, copiada directament, en petits matisos, des de Mesopotàmia.
Te sent xerrar i penses que s'ha de tenir molta imaginació per unir les línies. Te'n recordes d'aquell joc que fèiem de petits, que anàvem, no sabies que havia molt de punts a un paper i les anaves unint i puf, tenies una figura, no? És un poquet això.
Sí, sí, sí. Sí, de fet, això és una estratègia de supervivència evolutiva. Nosaltres, es poder fer patrons en determinats punts que no representen res, és un avantatge evolutiu de muntar altres carnívors o de muntar altres animals que ens menjaven a nosaltres. I si veiem en terra una sèrie un patró estrany, podríem identificar aquest patró com una petjada d'un lió i partir corrents cap a l'altre costat. És a dir, que això ens ha ajudat a evolucionar, i per això nosaltres, mirant quatre punts, el que passa gent que mira un nígol i pensa que té forma de xampinyó o de gamba o qualsevol cosa. Això és exactament el mateix, quan menys les constel·lacions veiem figures que no existeixen.
Però hi posem imaginació i buf, apareixen davant els nostres ulls. Ha xerrat d'Orió, jo comentava Cranc, les constel·lacions tenen noms. Aquests noms són oficials, les aprova la Unió Astronòmica Internacional. Com va això?
Bé, fins l'any 1930 cadascú posava el nom que volia. Més o menys que igual com els noms en llatí de ser vius. És a dir, tu posaves un nom, Pinus Alepensis, i fins que no s'acceptava per una determinada branca de saber científic, no era oficial, s'havia d'oficialitzar. Això s'ha de fer l'any 1930, oficialitzar amb 88 constel·lacions, s'ha de fer les fronteres se van marcar de les constel·lacions de manera estable l'any 1930, i van quedar 88 constel·lacions. Se'n van perdre algunes, se'n van fer algunes més grans i algunes més petites, però aquestes es canvien. Des de l'any 30, és a dir, aviat farà 100 anys, fent constel·lacions fixes, i Cranc és una d'elles, una constel·lació zodiacal, de fet.
Clar, es diu zodiacal. Això vol dir que les constel·lacions s'agrupen?
Sí, així és. És a dir, les constel·lacions zodiacals són 13, no 12, com molta gent creu, i són les constel·lacions que zodiac en grec significa roda d'animals. És a dir, és un camí que va pel cel amb una línia més o menys correcta, és com si fos una línia de muntanya, una línia corba, que va de posta a sortida, per allà on passa transcorre el sol per davant. És a dir, totes aquelles constel·lacions que en algun moment hi trobem el sol damunt, aquesta ja és zodiacal, i n'hi ha 13. Les 12 conegudes del zodiac clàssic dels grecs, i Ofiuco, el serpentari, que el sol travessa aquesta constel·lació després de passar per Escorpi.
Vale, ara...
que se considera com una constel·lació zodiacal, també.
Perfecte, ara mos tenies en el Lluís Fortes i jo esperant a fer-te aquesta pregunta. Quin és la 13? Ja mos ha dit en Pep Marcús, en qui avui parlem de constel·lacions a partir de la paraula cranc, que és l'eix conductor d'aquest programa, i la constel·lació de cranc, com és?
La constel·lació de cranc no és molt gran, és petita, està entre Gemini i Lleó, té dues estrelles bastant brillants, Arcellus Borealis i Arcellus Australis, i al mig d'aquesta constel·lació trobem un cúmul obert. Un cúmul obert és una agrupació d'estels, com si agafessis estels i els juntessis, no formen una bolla, però quasi, i aquesta cúmul globular, aquesta unió d'estrelles, que és com una petita capsa de joies que pots obrir i pots veure amb un petit telescopi, se diu Espessebre. I Espessebre se li denomena perquè Arcellus Borealis i Arcellus Australis, els dos estels principals, en temps de grecs, representaven dues someres que menjaven en Espessebre, allà, al mig d'aquestes estrelletes. Però bé, aquesta nomenclatura se va perdre, perquè els grecs, després de veure aquestes dues someres menjant en Espessebre, varen decidir donar nom a cranc, perquè el cranc va ajudar, va intentar empitjorar la feina de Neacles, de Mèrcules, quan estava lluitant contra la hidra. Uh-huh. Mèrcules, aquestes 12 feines que va fer una d'ells, va ser matar la hidra de 7 caps, que tenia un cap insortint dos, i per empipar-lo, per fer-li difícil la feina, li van enviar un cranc. Uh-huh. Un cranc que no era gegantí. Clar, Mèrcules era un portent de força, li va pegar una trepitja de plam, el va esclafar, i se va acabar el cranc, la qual cosa va pura matar la hidra de 7 caps, cremant a cada tall que feia perquè no sortissin més caps, i se va banyar, després se va dutxar Miracles en la sang de la hidra, fer-lo en la pell invencible. No
sé, quines històries. Molt menys,
no sé. Més... cranc, la lli sap amb altres històries, com posar-lo de la paella, cor d'aquestes. A Gràcia el representava com un animal que va ajudar, va intentar empitjorar la feina de Miracles.
Ja veus, molt bé. I en quin moment aquestes constel·lacions zodiacals, com es deia, en aquesta llista d'animals, se relacionen amb l'astrologia, que no amb l'astronomia? És a dir, hi ha alguna relació entre aquesta constel·lació de cranc i el signe astrològic de cranc?
No és el meu món, però clar, se diu que una persona és d'aquesta constel·lació quan el sol està situat davant d'aquesta quan una persona neix. S'hauria de mirar perquè d'ençà que la precessió dels equinoxis fa que el sol no estigui exactament en el mateix punt cada any. És a dir, se va desplaçant el sol, és a dir, que pot ser que hi hagi gent que damunt el diari veu que ell és cranc per la seva data de naixement, però que després m'ho anem a un programa informàtic d'astronomia, seriós i en base matemàtica, i comprovam que el sol no està situat justament damunt cranc, amb aquestes fronteres que s'ara varen fer l'any 1930, sinó que està justament a la constel·lació de Lleó. I passa aquest senyor de ser de cranc a ser Lleó. Que és igual, és indiferent això, perquè la posició d'un astre no te determina tu com ets com a persona. Però el que s'ha de dir és això, que el sol està davant una de les constel·lacions quan tu neixes i tu ets d'aquesta constel·lació. Però l'altre, que això falla, no?
Val. De totes maneres, més o menys que tothom sap quin és seu horòscop, li farà o no li farà cas, però parlant de constel·lacions, i ja anem acabant, Pep Marcús, tu en tens alguna de preferida?
Jo, és que totes m'agraden, però jo disfrut molt, gaudesc moltíssim contemplant Orió, el gegant fill de Zeus i de Gea, que se posa ara ja, prestat, se posa de Vallèsal, que per cert, avui vespre mateix, si hi ha bon cel, podeu alçar la vista, i ben a dalt en el cel trobeu la constel·lació de cranc, precisament, ara és l'època de veure-la ben amunt. És el moment. I aquesta, just a la dreta de cranc tenim Orió, que ja se posa, i representa l'hivern, Orió, representa quan arriben al cel nocturn, vol dir que ve vent, ve fred, ve neu, i jo que no m'agrada l'estiu, m'agrada molt més aquesta constel·lació, que no s'escorpi, que és que surt en l'estiu quan fa molta calor, suant molt i no podem dormir, després hi ha molts cas, que jo ja no m'agrada, ja no tenc edat per aquestes coses.
I de mireu quina bona connexió han fet a partir de la paraula cranc, eh? Se pot veure la constel·lació si mireu el cel i en veuríeu que és la constel·lació preferida d'en Pep Marcús, que també és el nostre astrònom divulgador preferit. Pep, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon vespre, i quan vulgueu, m'atendiu per col·licol.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
I Vetres Ràdio és història.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Confessarem, hem triat avui la paraula cranc com a paraula polisèmica del programa perquè el Festival de Música Cranc encalenteix motors a Mallorca, Eivissa i a Menorca. I hem dit, quina millor manera que un cranc ens agermani. Daniel Herbera, codirector del Festival Cranc, benvingut entre avui demà a Divetres Ràdio, com estàs?
Què tal? Molt bé, vosaltres?
Nosaltres molt bé i molt contents de que ens hagueu inspirat aquesta paraula, cranc, que sí, sí. T'ho pensis o no, és polisèmica també, així que mos ha donat joc.
Sí, sí, ja sabem que té diversos significats i ja no, a nosaltres realment ja mos associa, jo estic segur que hi ha molta gent que no sap què vol dir, sobretot a la península, però ja coneixen, jo molta gent me diu, jo quiero tocar en el cranc, tothom me coneix ja per la paraula pas cranc, sí, la veritat que sí.
A més és una paraula molt musical, que fa aquest crec-crec també, aquest cranc. I per què cranc? En quin moment m'ara ho dir, i si li veiem cranc en aquest festival?
Pues, si te dic la veritat, ara mateix no cap de recordar com va sortir el nom, però bueno, nosaltres teníem ganes d'associar-ho a algo que també és molt està molt vigent a l'estiu, a la platja, a Menorca, bueno, a les Balears en general, i deim, bueno, per què no cranc? I hem pensat també llagosta, però no sé, sonava així com molt directe, sí. I mos va agradar, no
sí,
ho sé.
Sí, ah. sí, ho és. És una paraula molt xula, com sona, com s'escriu, i la música que fa gràcies a la tasca que esteu fent des de fa 10 anyets, ni més ni manco, 10 edicions de Cranc s'ha d'enguany, un festival que ara ho deies, comença a Menorca, madura, i m'imagino que un dia vos mirau i deis, i si pegam un vot a Mallorca i a Eivissa, no?
Pues sí, supercontents, perquè enguany celebrarem a Menorca el 10 aniversari, que estem preparant una edició molt especial, i ja aprofitant també l'edició que està a Menorca, pues volem fer una edició tant a Mallorca, que també serà molt especial, que ens fa moltes ganes, que és d'aquí dues setmanes, dia 7, 8 i 9 a Mallorca, i dia de 8 de juny també començam a Eivissa la primera edició, que farem un festival allà, un guany serà més petit, serà un dia, però bueno, la intenció també és de cara a l'any que ve que tingui la repercussió que tenen tant a Menorca com a Mallorca, i és de Menorca, és que de Menorca serà dia 17 a dia 20 de setembre per tancar l'estiu.
Bé, fantàstic, i teniu feina des de ja fins a final d'estiu, perquè m'imagino que festivals com aquests no se preparen en dos dies i estàu fent feina tot l'any.
Pues sí, és un no aturar. Quan no... Són diferents tipus de feina que tens durant l'any. Ara que ja s'atraca la venda en si, són feines més de producció i més de gestió de la venda en si, però bueno, els artistes també, si vols d'un artista important, internacional, pues has de contractar quasi amb un any d'antelació, perquè han de planificar les gires amb molt de temps i bueno, és una feina tot l'any.
Ja,
diferents
ja.
Tipus de feines durant l'any, però sí, bé, molta feina.
I què teniu en compte a l'hora de fer la programació, i més ara que som o estàu a tres illes diferents, cadascuna amb les seves peculiaritats, els seus públics, els seus escenaris, que teniu en compte?
Sí, bueno, a l'hora de fer la curadoria també ja els grups, bueno, nosaltres anem a moltes fires, Monkey Week, Nesbime, Bilbao, estem en contacte amb molts de programadors i estem molt al dia de grups també emergents que surten, tant nacionals com balears com internacionals, i bueno, són grups que ens emocionen i també tenim molt en compte a l'hora de programar els grups, les localitzacions on fem els concerts, també. Per exemple, a l'Escran de Mallorca tenim un concert, tenim uns concerts a Sal Jub, doncs ja han pensat els grups que volen ficar allà, també, que seran la Maika Makowski i Susto, que és un artista de Barcelona. Per exemple, a l'Esgrem hi ha un altre tipus de grups, hi ha DJs, hi ha el grup anglès Temples com a cap de cartel, Mujeres que ve a presentar disco. En el teatre principal ja han pensat també un altre tipus de grup per la localització i lo guapo que és, com són les Pitxorines, que presentaran disco també. Pues, tenim en compte moltes variables.
Jo record que a Menorca, quan vareu començar, posàveu en valor la proximitat amb els artistes, petits formats, la sostenibilitat... Aquestes idees, aquests valors, se poden mantenir igual a Mallorca i a Eivissa?
Bueno, sí, són festivals urbans que de nosaltres ens agraden que passin coses dins la ciutat i realment també el que dius, com a líders d'opinió, com hi ha gent que m'ho segueix, i ara que s'atraca més el festival, que poden xerrar en els mitjans de comunicació, si m'ho fan entrevistes i tal, tenim, jo m'ho veig en la necessitat nosaltres de si podem posar un granet d'arena allà, i en tant som molt pro en temes de sostenibilitat, inclusió, tots aquests temes pues, que són sensibles, pues, nosaltres estem molt damunt, realment. Sí.
I jo deia que estàveu fent feina tot l'any, tu mos estàs explicant com s'organitza un festival d'aquests i a més a tres illes diferents. També necessiteu molt de suports, no?, per dur a terme un festival com Escranc.
Hombre, sí, ja, jo crec que, bueno, també aquesta pregunta li fas a qualsevol promotor de ses illes i et dirà el mateix, imagina. El simple fet d'estar aïllats, pues ja han d'assumir uns costos que, per exemple, la península no assumeixen. I aquests costos sense finançament públic o patrocinadors privats que també tenim nosaltres, pues seria inviable.
Sí. I ara no te vull fer escoir, però algun grup o músic que te faci especial il·lusió rebre en Escranc, a veure si t'atreveixes a dir-ne un perilla, no sé, a veure. I així també escoltam un tast i obrim boca a la gent.
Sí, bueno, com a cap de cartel, A Mallorca tenim els Temples, que és un grup anglès molt reconegut, que serà genial el concert, però així com a novetat, també, que igual no està tant que fa poc que està tocant aquest grup, te diria Raya Diplomática, que és un grup d'en Javier Calvo, de Los Javis, i que és molt interessant aquest grup, que també tocaran el Grammy. A Eivissa te podria nomenar Soleá Morente o Mujeres, Mujeres que també estaran presentant disco i també es detindran a Mallorca, i a Menorca no te puc dir res encara perquè encara no en trec tant nom, i la nostra intenció és treure tot el cartell després d'escran de Mallorca i ja posem-nos en Menorca a tope.
Molt bé, molt bé. Aquí també hi ha una bona estratègia. Dia de 7 i de 9 de setembre d'enguany, tots cap a Menorca també, que és una bona excusa. I sap que m'ha agradat, ja que avui fem servir la paraula cranc com a eix conductor del programa, com a paraula polisèmica, que jugueu amb aquesta paraula també, perquè vosaltres mos voleu fer viure experiències, a veure si ho dic bé, crancàstriques, no? Més o manco,
bueno,
crec.
Sí.
Com és una experiència crancàstrica?
Bueno, so la gent que ha vingut i repeteix cada any, pues t'ho podria dir, no sé, com que la gent que ven els crancs ja és com una família, s'ho passa molt bé, li agrada la música, li agrada el de show, com diuen els meus amics, i res, passar-ho bé, bàsicament. Sí.
Molt bé, i de veïm que aquesta gent del Festival Cranc va sempre cap endavant, no com els crancs, que van cap endarrere o de costat. Voltros sempre endavant,
exacte.
Dani?
Exacte.
Molt bé, exacte. Molt bé. I de, escolta, moltíssima sort, moltes gràcies. Nosaltres ara ens quedarem escoltant una micona de música d'aquesta, de la que gaudirem en el Cranc Festival a Mallorca, a Eivissa, i ja veurem a Menorca, codirector del festival. Moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a voltros, i esperant per vos en el Cranc, o en el de Menorca, o en el de Mallorca, o en el d'Eivissa, o totes. Gràcies.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és coneixement.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame a través de fuego y agua, llévame. Búrlate de los arcángeles del miedo, desátame. Sálvame de la asesina rutina, desnúdame. En la orilla del mar es más fácil soñar. Mirando las estrellas es más fácil soñar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar.
Arribam al final del programa amb el desig de convertir-nos en cranc de platja. Quines ganes d'estiu, d'aigua de la mà, de sol, de sal, de música, d'amics i de peus descalços. També podríem ser crancs volants, de fondo, reials, crancs de l'Havana o crancs de fang, que el fang deixa la pell molt suau. De moment, descartam la idea de ser cranc de cul de les tortugues, sí, sí, cranc de cul de les tortugues, o cranc merder, que també n'hi ha, i amenaçam en convertir-nos en cranc dimoni. Haurem de fer un altre programa, queda dit. Ara toca baixar barrera i ho farem amb un home que du el cranc en el nom i que s'expressa fent música.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Miquel Vicent Sastre, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies per ser-hi, per ajudar-nos a baixar barrera. Avui que hem triat la paraula cranc com a paraula polisèmica d'aquest programa. Si en Miquel Vicent Sastre li dic cranc, me respondrà com faria James Bond, cranc, Marcel Cranc.
Està bé, no? Perquè és bo tenir un pseudònim com en Spider-Man i en Peter Parker o Superman i Clark Kent, que és poder tenir aquest altre nom sempre divertit, no?
I d'avui xerram amb Miquel Vicent Sastre, de més és llinatge tot plegat, eh? En agafau dos per ells, Vicent Sastre i no, Miquel Vicent Sastre tot junt, i que tothom coneix com Marcel Cranc. Jo no sé quanta gent deu tenir guardat a la seva agenda com Marcel Cranc en lloc de Miquel Vicent Sastre.
Qualcú encara s'equivoca. És gent que evidentment no és del meu entorn proper, però sempre com s'ha de fer concerts o moure-te dins l'ambient més musical, molta de gent ja em diu Marcel, no em diu Miquel. I a mi m'és igual. La veritat és que ho trob fins i tot divertit a vegades.
I per què aquest nom? Per un projecte musical, per una banda?
Ja fa molt d'anys que vaig necessitar... Volia posar-me això que diu un Jodorowsky, que t'has de tornar a batiar, no? Mm-hmm. Quan tornes a... Quan acabes l'adolescència t'has de tornar a posar un altre nom, són idees seves, i d'aquestes un poc estrombòtiques. I jo pensant en aquesta idea, i sobretot de tenir un alter ego, no? Perquè en aquell moment també en el meu nom estava fent un altre tipus de música, vaig pensar... Marcel, que és un nom que m'agrada. Jo tengo fies, me tengo fills, si a lo millor hagués tingut un fill i hagués posat Marcel. I l'idea també del mar i de la mà i el cel, no? de que mos acompanya a Silla, que sempre hi està present, i Cranc, que és el meu signe zodiacal. Ah. I se va juntar aquestes dues coses i vaig tirar cap endavant.
Molt bé, molt bé. És a dir, que com a signe zodiacal t'influeix en sa manera de ser? Ho mires, que dius horòscop de cranc, cada dia o no?
Cada dia no. Però t'he de confessar que moltes vegades ho mir i crec bastant en aquestes coses. Sí. I crec bastant. Crec que els astres, evidentment, tenen una influència damunt nosaltres bastant gran, Gent del meu voltant que m'estima normalment diu: ah, és que això ho has fet perquè ets cranc. O fas aquestes coses perquè el teu signe diu que fas aquestes coses.
Sí, sí. I què fa, o com és en Miquel Vicent Sastre i com és en Marcel Cranc, o ja vos heu mimetitzat absolutament? Sou dos en un, pel que dius.
Jo normalment intento ser el mateix en els dos, dins les dues facetes, diguéssim, no? A vegades, abans de sortir a l'escenari, normalment sempre em dic: ets Marcel Cranc. Però si hi hagués cap dubte...
Te dius a tu mateix, abans
de fer l'actuació,
no?
M'encanta,
sí.
Però sí, no hi ha una diferència. És una mica estrany, això. A vegades jo ho penso, haver de tenir aquesta espècie de segon nom no deixa de ser una mica estrany, fins i tot a vegades penso que és un poc fantasmagòric. Però després li agafa el seu punt divertit i crec que la gent també ho entén com un projecte musical, de qualque manera, no? Encara que sigui un nom. I jo m'hi sent molt a gust.
No te cansis del personatge d'aquest Marcel Cranc. Ara fa un any ja vas editar el teu darrer disc, És o És. Quants en dus ja la motxilla de discos?
Hauria de comptar, són bastants ja, no sé si es va ser sons ara, no ho sé. Sé que en aquests moments que avui tu m'has cridat, estem mesclant un treball nou.
Que bé.
I comptàvem amb en Toni Salvà, que s'encarrega una mica de la producció i de les mescles. Pensàvem quants en duien fets i tal, i estàvem damunt 11-12 perquè n'hi ha un que els comptàvem i els altres no. Però bé, el número no té importància. Vale. Sempre penso que els darrers, de qualque manera, són els importants.
Ja, ja.
I amb això, amb aquesta idea, funcionem.
Molt bé, però clar, vas sumant experiència, concerts, vivències, no? Notes musicals, composicions, i no fa massa, fa un parell de mesos. Bueno, passa el temps aviat. El mes de gener passat era a Petra, on vas meravellar amb un concert a l'Ensemble i el Cor de Dones de la Universitat de les Illes Balears. Amb acompanyaments com aquests, en llocs com aquests, se multiplica la teva música, se li enxample el cor en Marcel Cranc.
Ha estat una experiència molt guapa. Ara mos queden dos concerts amb el cor de dones de Sweep, que és un cor espectacular, unes veus fantàstiques i, a més, molt fàcil fer feina amb elles. De fet, això que t'estava contant de lo que estem gravant i mesclant, hi ha un grupet de cançons que elles han col·laborat una mica per tenir un record d'aquest any de col·laboració amb elles, perquè ha estat intens i molt guapo, i he sentit que el públic que ha vengut en els concerts que han fet s'ho ha passat molt bé i ha disfrutat. I jo hi ha hagut moments, com tu me dius, que s'eixample el cor, és que sentir veus de dones amb un cor allà darrere t'eixample com vulguis o no vulguis,
sí,
no?
Sí,
perquè
sí.
els atens just damunt l'escenari a prop i ha estat una experiència fantàstica, sí.
Sí, jo crec que és que t'eleven, mos eleven aquestes veus, eh? No me n'adono en compte, però mos fan un poc més alts. I el lloc també deu influir. No sé si te condiciona molt, si hi ha algun lloc especial per tu.
Sí, això és una cosa que en els darrers anys amb la gent en què faig feina i això, hem intentat també escollir, perquè això, en David Byrne té un llibre que ho explica molt bé, no? Que cada música té el seu lloc, no? I que és molt important el lloc arquitectònic on facis la teva música. Ja pot ser un garito, pot ser un iglesi, no? Pot ser qualsevol ambient, però que això condiciona de qualque manera s'escolta, no? I amb aquesta línia crec que hem intentat fer feina aquests darrers anys, sobretot, no? Trobar espais o trobar llocs que de qualque manera tot va en conjunt, no? Música i arquitectura o l'espai en si.
Uh-huh. Escolta, pròximes actuacions previstes, on podem veure Marcel Krank?
Mira, una de les més importants, hi ha un parell de coses que ja tenim emprovades, però que de qualque manera serà es punti a part en aquesta col·laboració de les dones de Suïp, serà en el Castell de Viva durant aquest estiu. I en aquesta fita, després jo ja me dedicaré una mica a presentar aquest nou treball que com t'he dit, que estic preparant, que és més electrònic, i fins aquí pues, hi ha una sèrie d'actuacions que potser seran entre jo tot sol o ens en sembla, però sobretot la fita és arribar en aquest final de col·laboració en l'acord de dones de Suïp, que és aquest estiu, que en faran publicitat perquè serà allà també el Castell de Viva és un espai preciós per fer-ho. I fins aquí mos arribem una mica a aquesta col·laboració que han fet amb elles.
Molt bé, i estarem pendent del nou treball de Marcel Krank. I t'he de fer ara les dues preguntes habituals d'aquesta secció, ja que han de baixar a barrera fins demà. Haurà algun costum, Miquel, abans d'anar a dormir? No és xafardeig, és perquè fem una llista amb idees per dormir millor. Alguna idea?
Jo, normalment, a vegades, si la meva dona i jo mos dormim en el mateix temps, el darrer que sol fer és donar-li una bona besada. I si no, si la dona m'avança ella que jo, disfruto molt de llegir els dies que puc. Els dies que he d'anar a l'estudi a fer feina, potser acabo molt tard, però els dies que puc llegir dins del llit, per mi és com una espècie de luxe, no? És un goig, no? I que són els dos hàbits que normalment que tinc.
I ara, Miquel, necessitam una cançó per baixar a barrera. Clar, després d'aquesta xerrada jo tinc ganes d'escoltar Marcel Krank. Mos proposes alguna cançó teva?
Sí, moltes gràcies. El darrer disc estic molt content, estic molt satisfet en totes les cançons del darrer disc. Però n'hi ha una especialment que m'agrada molt fer en directe i que li tinc un gust especial. A més, que també és una mica de crítica el que està succeint a la nostra fantàstica illa i que se diu així, Illa.
Beníssim. Idò, bona proposta per acabar de baixar barrera. Ha estat un plaer, Miquel, Vicent Sastre, Marcel Krank. Gràcies i sort.
Moltes gràcies.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Si jo em visc